trist, per no dir que indignant, fotut, coincidint amb el dia de l'Orgull Gai i amb la setmana que aquí a Catalunya Ràdio dediquem al col·lectiu LGTBIQ+. I d'aquesta situació i de la situació del col·lectiu en volem parlar amb el Raül Martínez, que és professor de la Universitat de Vic. Raül, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure, abans d'entrar en matèria, ho dic bé si dic que t'has especialitzat en discursos mediàtics vers grups minoritzats i en aquest cas cap al sector LGTBI?
Des de fa molts anys treballem el tema del racisme, el racisme en general en els mitjans de comunicació, el que seria, doncs, això, en els informatius, després vam passar a la publicitat, a les sèries de televisió, i fa uns anys vam entrar a l'esport. I el que veiem és que els discursos d'odi, que nosaltres treballem o vam començar per l'àmbit del racisme, doncs, evidentment, es reiteren en el que seria el masclisme, en el que seria la LGTBI-fòbia, és a dir, el que serien els discursos d'odi en el llenguatge esportiu, no? Nosaltres el treballem des dels mitjans. Nosaltres analitzem tot el que dieu en les retransmissions, en els programes, no? I quins són els discursos que hi ha entorn a aquests discursos d'odi entorn a l'esport.
Ara parlàvem del cas concret de la Valentina Berg, que és una... Vaja, que ho deixa perquè n'està tipa, en el seu cas, de transfòbia. Entens que a dia d'avui ha avançat o ben entrat al segle XXI hagi hagut de plegar, no per decisió pròpia, sinó per com la fa sentir la societat, com la fem sentir?
És que jo crec que deia una cosa molt interessant, no? És la violència estructural per part de la societat, per part dels mitjans, i en l'únic espai en què se sentia còmode era precisament en el seu equip, no? Però sí que hi ha una falta d'acció en tots els sentits, contra el racisme, contra el masclisme, contra la població trans. És a dir, hi ha una falta d'acció. Hi ha una falta d'acció... d'una banda, per part de les institucions i de les organitzacions i dels mateixos clubs, perquè és què podem fer? És a dir, tenim ganes de lluitar? Perquè de vegades la sensació és que no tenim ganes d'acabar amb aquests discursos, perquè les grades d'animació són fantàstiques, perquè ens interessa, perquè si no seria molt avorrit, perquè el futbol és un espectacle, o moltes vegades neguem aquests discursos d'odi, no, però això són coses només per molestar. No, els discursos que ataquen a les persones per la seva condició ètnica, sexual, etc., són discursos d'odi, són discursos que són, o sigui, que afecten a tot un conjunt de la població. I si tenim ganes de fer, hem de mirar d'erradicar-lo. I aleshores són, d'una banda, les institucions, d'una altra banda, alguns discursos que es fan des dels mateixos mitjans de comunicació.
Doncs va, Raül, que m'ho poses en safata. En què ha de millorar el discurs dels mitjans esportius respecte a la diversitat sexual?
Mira, nosaltres ara estem treballant des de fa un parell d'anys estem treballant en el tema del futbol femení, i el que ens hem trobat és que els discursos des dels mateixos mitjans són cada vegada més respectuosos, o que són sempre molt respectuosos en quant al futbol femení. El que no sé és si és perquè està de moda o perquè fer un discurs ofensiu en aquest moment doncs seria molest, no? O seria criticat per la societat. Però, per exemple, si us fixeu, si des del periodisme s'està cuidant molt, per exemple, el tema del futbol femení, evidentment són unes dones que s'han reivindicat mitjançant un futbol exquisit, una situació, en el cas del Barça, una reivindicació d'haver guanyat la Champions fa... l'any passat, d'haver guanyat la Lliga, d'estar jugant molt bé i de ser un referent en alguns casos mundials. El que no sabem és si això canviarà en el moment de que això decaigui i aquesta força no estigui, aquest respecte que s'està treballant, si funcionarà o no funcionarà. No? Això d'una banda. I després, d'una altra banda, el que veiem és fixem-nos en les xarxes socials, no? Que és el que parlava la Valentina. fixeu-vos en les xarxes socials. Tot aquest discurs respectuós per part dels mitjans, en el moment que donem espai a les xarxes socials o que, per exemple, en els webs o en l'espai de comentaris dels diaris, s'omplen de milions d'insults, d'agressions, de brutalitat contra les persones. Per tant, els mitjans de comunicació han de matisar també això, han de sensibilitzar. I si no es pot sensibilitzar, el següent pas és, escolta, sancionar. I aquesta sanció, evidentment, ella deia, no, és que hi ha els insults que hi ha per part de l'afició, perquè el que deia és que l'equip jo estava contenta i estava feliç, però l'afició... Vull dir, com pot ser que les aficions, que encara podem tenir aficions, on no hi hagi cap repercussió, cap sanció, i que els clubs deixin passar aquestes situacions. I això és molt complicat. I si hi ha un vídeo i el seguiu des dels mitjans i feu un focus d'atenció, aleshores sí, és el que va passar a Terrassa, quan els jugadors... Aquestes situacions sí que es prenen accions. Però si no, en la normalitat que són aquests discursos, aquests insults, aquestes agressions violentes, no hi ha cap repercussió. Només hi ha un vídeo i un seguiment mediàtic, puntual, i que en un cas. Però aquesta és una situació que hauria de tenir una continuïtat.
És en aquest context de discurs, missatges d'odi, que t'expliques, per exemple, que avui dia no coneguem cap futbolista d'elit, cap futbolista professional que hagi revelat la seva homosexualitat?
Sí, jo estava fent un recull dels casos més famosos. El 1990, en una entrevista, Justin Fasano va reconèixer la seva homosexualitat. Jason Collins, en una entrevista a l'Sports Illustrated, doncs també la va reconèixer. El juliol del 2020, un futbolista de la Premier va publicar una carta anònima. Per què? Perquè hi ha molta por. I aleshores són casos molt puntuals. I el 2017 el Griezmann va dir els futbolistes no surten de l'armari perquè tenen por, no? I tenen por a obrir una capsa de Pandora, perquè és insults al camp. Què diran els companys? La por de perdre una carrera futbolística? Perquè, clar, si estem revisant qui són els amics del jugador abans de fitxar, qui són els amics dels jugadors, qui són les companyies... si li agrada la festa o no li agrada la festa, pues, evidentment, en alguns clubs, el fet de que sigui una persona homosexual, doncs li afectarà, a part dels insults, els centenars d'insults. I recordava també el cas del Bellerín, no? Que el 2018 li anomenaven lesbiana perquè portava els cabells llarg, i l'insultaven i deia que el problema és que els aficionats tenen una idea de com ha de ser un futbolista, com ha de vestir, com s'ha de comportar i com ha de parlar. I això, en el cas, o sigui, sense reconèixer la seva condició. Imagina't en la situació que viuen les persones que reconeixen aquesta situació. I aleshores, aquesta normalitat o aquesta anormalitat que es produeix en el futbol masculí, en canvi, es viu amb total normalitat en el futbol femení. És a dir, en el futbol femení, de moment, i espero que se'l respecti per molt de temps, hi ha una cultura de la transigència, de la tranquil·litat, de la pau, del respecte, i on hi ha un munt de futbolistes que estan reconeixent i que estan reivindicant aquesta situació i lluitant perquè altres persones, no, tant que ens agrada reconèixer les futbolistes com a referents, doncs ser també un referent no només en el futbol, sinó també en el reconeixement dels drets de ser qui vulguis i com vulguis.
Doncs en la setmana que dediquem al col·lectiu LGTBIQ i més, ens ha de servir per recordar com afecta l'entorn social i fins i tot el discurs mediàtic a un col·lectiu encara estigmatitzat com és l'LGTBIQ. Nosaltres ho hem volgut analitzar avui amb el Raül Martínez, que és professor de la Universitat de Vic i ja veieu que ha estudiat i ha investigat el respecte. Raül, moltíssimes gràcies.
Un plaer, moltíssimes gràcies.